Escopinya, que tinguis uns fantàstics 60 anys.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Molt content per la sorpresa i ja dic, demà es vols amb un germà, dirà les meves filles i a passar el dia amb els amics a passar-ho bé.
Que bé, Jordi, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu. Adéu, Manu.
Bon cap de setmana.
Bones escopinyes. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Un cop ja hem viscut l'emoció immensa que desperta el temple de la Sagrada Família, ara ve la pregunta. Qui serà l'encarregat d'acabar la Sagrada Família? Ara mateix el patronat de la Basílica estudia les propostes de tres creadors de primer nivell. Cristina Iglesias, Javier Marín i Miquel Barceló. I és una decisió que no hauria de fer-se esperar gaire més, perquè no es tracta simplement d'escollir un artista. Es tracta de decidir quin llegat deixarem a les generacions futures. Es tracta d'escriure l'últim gran capítol d'un temple que és patrimoni de la humanitat i símbol universal de Barcelona. I entre els tres noms que hi ha sobre la taula, la proposta de Miquel Barceló és la que planteja un diàleg més profund, més valent i més fidel a l'esperit que va inspirar Antoni Gaudí. Perquè Barceló no representa una còpia de Gaudí. Representa la seva continuïtat més autèntica. Comparteix amb ell la fascinació per la natura, el respecte per la matèria, la dimensió espiritual de l'art i una voluntat constant d'innovar. No seria, per tant, un relleu basat en la imitació. Seria un relleu basat en l'afinitat creativa. I això és precisament el que fa que la seva candidatura sigui tan poderosa. Gaudí no va ser mai un conservador, va ser un revolucionari. Va desafiar les normes establertes, va capgirar els llenguatges de la seva època i va imaginar el que ningú havia imaginat abans. Per això, si avui volem ser fidels al seu llegat, no hem de buscar qui l'imiti millor. Hem de buscar qui entengui millor l'ànima i l'amor d'Antoni Gaudí. I en aquest sentit, Barceló és una resposta evident. En un temps dominat per la uniformitat digital, aquella realitat deshumanitzada que denunciava aquests dies el Papa Lleó XIV, Barceló representa justament el contrari. Representa el geni. Representa l'instint, l'inesperat, la força irrepetible de la creació humana. Com deia Antoni Gaudí, primer l'amor, després la tècnica. I aquest principi continua sent vigent. La Sagrada Família va néixer per trencar convencions, per desafiar límits, per demostrar que la bellesa i la fe podien expressar-se d'una manera completament nova. Ara toca, doncs, tenir el coratge de fer el mateix. Perquè la qüestió no és qui podria reproduir millor Antoni Gaudí, perquè Gaudí, com dèiem, ja existeix. I estem davant d'una obra única, irrepetible. Les preguntes que ens hem de fer són unes altres. Ens hem de preguntar, per exemple, qui és capaç de mantenir viva una obra monumental i espiritual sense convertir-la en una peça de museu? Qui és capaç de dialogar amb la història sense quedar-hi empresonat? Miquel Barceló ja ha demostrat que ho sap fer. Ho va fer amb la catedral de Palma, allà on Gaudí havia deixat una intervenció històrica. Allà on Barceló va saber aportar una mirada contemporània, poderosa i profundament respectuosa, i va convertir la capella del Santíssim en una obra admirada arreu del món. Per això la seva candidatura no és només una opció possible, sinó que és una opció lògica. I encara hi ha una raó més profunda. La Sagrada Família és una obra inacabada, perquè parla d'aquesta condició humana, no? De la continuïtat en el temps, de la suma de generacions. Cada època hi ha deixat la seva empremta, cada generació hi aporta alguna cosa nova en aquesta Sagrada Família. Pretendre congelar-la en una reproducció literal de Gaudí seria, paradoxalment, allunyar-se del seu veritable missatge. Gaudí va heretar tradicions, però no les va copiar mai. Les va transformar i les va reinventar. Les va, de fet, projectar cap al futur. I això és exactament el que podria fer avui Miquel Barceló. Perquè a la Sagrada Família no li cal un altre Gaudí. Li cal algú que, com Gaudí, s'atreveixi a revolucionar-nos la mirada. Algú que dialogui amb la història sense por. Algú que assumeixi el risc de crear i que sigui tan profund que ho faci a través de la pròpia matèria. I d'artistes així, n'hi ha molt pocs. Tan pocs com el nostre geni, el nostre Miquel Barceló.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Avui, divendres 12 de juny, hem començat el dia amb unes temperatures contrastades. A l'Empordà tenim una tramuntana que bufa una mica reescalfada, fet pujar el termòmetre fins a 22 graus a Llançà. Aquí el termòmetre també podria pujar al migdia fins als 32 o 33. A l'Hospitalet de l'Infant en tenen 21, a Vacarisses 11, i contrasta també amb els 6 graus que hi ha a Viella. Ara mateix amb 4 núvols al Camp de Tarragona, que aniran desapareixent. Avui s'imposarà el sol, la temperatura s'anirà enfilant. Demà encara pujarà més el termòmetre, amb màximes de 30-35 graus a pràcticament tota Catalunya. I diumenge podríem arribar als 37 als llocs més càlids de Ponent. Podrien aparèixer alguns ruixats de tarda. Diumenge només al Pirineu.
Ara són les 8:05 i a les 11 entrevistarem avui a Joan Dausà. Avui abans de l'àgora del matí tindrem a Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cuminal. Nou gira el conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Hem acabat la guerra amb l'Iran i s'han compromès a no tenir més armes nuclears, ha dit Donald Trump aquesta nit. Dona per fet l'acord, per tant, amb l'Iran, però mentrestant, a Teheran... Un portaveu assegura que hi ha negociacions, però que encara no s'ha arribat a l'acord. De moment, Donald Trump ha ordenat aturar els atacs de l'Iran i aquesta matinada només hi ha hagut un petit incident amb dos drons. Més detalls, corresponsal a Washington, Oriol Serra.
El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement el signarem a Europa.
El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'acord ha estat rebut amb optimisme als mercats pel forada.
Sí, en alguns casos més optimisme que mai. A Wall Street ja va rebut amb força en el tram final de la sessió, just després de les paraules de Trump, i avui les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars i el preu del petroli cau considerablement. Ha baixat 6 dòlars des d'ahir. Ara mateix el barril de Brent se situa als 88 dòlars. És el preu més baix des del mes de març.
A l'agora del matí parlarem avui també amb la catedràtica d'Economia de la UB, Montse Guillem, de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra que han portat el Banc Central Europeu ja a pujar els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Brussel·les, Bruno Fortea.
Amb els preus de l'energia disparats i amb una inflació general que ja supera el 3%, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, creu que no hi havia alternativa.
The good decision.
La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
Però és conscient que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i afeblir una economia que tampoc va gaire sobrada. Per això, ahir Lagarde va preferir veure el got mig ple i aferrar-se a tots els pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, mires pel matí de Catalunya Ràdio.
L'augment es notarà directament, com sabeu, en les hipoteques variables i els que hagin de firmar ara un crèdit hipotecari.
La mateixa Lagarde va advertir que la inflació continuarà pujant i els experts donen per fet que si la guerra continua hi haurà més augments. Robert Casajoana és de l'Institut Superior d'Empreses i Finances.
Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
L'objectiu és frenar la inflació provocada per la guerra, però tal i com advertia també Lagarde, pot refredar l'economia. Josep Soler, de l'Associació d'Assessors Financers.
Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
Doncs la dificultat de l'accés a l'habitatge només calia afegir-hi també això. El món econòmic també pendent d'un altre flanc, per cert. Avui surt a la borsa SpaceX. És la sortida més gran a la borsa de la història. Jordi Canal.
És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars, tot i que només surt a borsa un 5% de les accions de la companyia, que barreja coets, satèl·lits o intel·ligència artificial. Això li dona un valor total d'1,75 bilions. Hi ha experts i analistes que consideren que la valoració és massa elevada perquè el gruix dels negocis de SpaceX són deficitaris. Però compte amb la figura de Musk i dels seus projectes de viatges i transport espacial, de colonitzar Mart o d'instal·lar centres de dades a l'espai com atractius que han disparat la demanda d'accions. Jaume Puig, director general de GBC Gaesco.
És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració i, per tant, qui estigui anant aquí està comprant el concepte Elon Musk.
Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest és el principal tema del dia. L'altre és la situació a Belfast. La capital d'Irlanda del Nord viu una nit relativament tranquil·la després dels incidents que hi ha hagut els últims dies atiats per l'extrema dreta. Anem cap a Belfast, allà hi ha l'enviat especial de Catalunya Ràdio. Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha hagut manifestacions en aquest cas, però sense incidents.
Sí, efectivament, sense incidents. Ha sigut la primera nit des de dimarts que no la sang no ha arribat al riu, per entendre'ns. Potser el reforç policial entre 200 i 250 policies arribats d'Anglaterra, i vam veure les característiques furgonetes de la policia nord-irlandesa com passaven pel centre de Belfast, on els carrers estaven pràcticament deserts, no hi havia gent pel carrer, no hi circulaven cotxes, i té a veure que van tallar el transport públic a partir de 5:45 de la tarda per enviar el màxim de gent possible cap a casa, treure la gent dels carrers, i això va fer que ahir, per primer dia des de dimarts, que no hi haguessin incidents greus al centre de Belfast.
Les autoritats han titllat de les protestes de racistes. Hi ha l'extrema dreta darrere per això d'aquests incidents?
Sí, estaria al darrere, tot canalitzat a través de les xarxes socials, tot i que ahir Michelle O'Neill, que és la primera ministra nord-irlandesa, deia que tots els aldarulls que s'havien produït durant dos dies havien estat en zones unionistes, i deia que s'havien orquestrat per part de paramilitars i unionistes, però la policia diu que no té proves d'això. La policia sí que té proves, en canvi, com tu deies, que l'extrema dreta a través de les xarxes socials hauria atiat els ànims, hauria intentat portar la gent al carrer i mostrar-se violentament contra la policia després que un refugiat sudanès intentés degollar un ciutadà d'aquí de Belfast dilluns al vespre.
Gràcies, Quim. De seguida hi tornarem i ens ho ampliàs tot plegat. Tot plegat mentre Europa endureix també la seva política migratòria amb més controls a les fronteres i expulsions també més àgils. Tornem a Brussel·les, Bruno Fortea.
Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
I davant d'això, l'avís de Lleó 14 a les Canàries, el moll on arriben la majoria d'embarcacions de l'Àfrica, va dir això.
Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
Un avís seriós dirigit a Europa, Pol.
Va ser la penúltima etapa del seu viatge a Espanya, que acabarà avui a Tenerife, on es reunirà amb el president Fernando Clavijo i on traslladarà també el seu suport a un centre de migrants del municipi de La Laguna. Des de Gran Canària va parlar de què hauria de canviar en la gestió de la immigració.
Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
I mentrestant, les entitats socials espanyoles reclamen ampliar el procés de regularització extraordinària.
Recordem, s'acaba aquest 30 de juny i demanen 3 setmanes més. Creuen que la lentitud dels tràmits, els problemes de gestió o la bretxa digital fan que moltes persones, molts col·lectius vulnerables que se'n podrien beneficiar, n'acabin quedant fora. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de la taula del tercer sector.
Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
A l'Agora del Matí analitzarem la gestió de la immigració a Europa i també els fets de Belfast amb l'assessor en immigració del govern britànic, Sergi Pardos. Abans, per això, afegim un primer comentari de l'escriptora i activista Hannah Serrouk.
Els incidents que estan succeint no podem donar-los una lectura només degut al discurs d'odi, sinó que també és l'evidència de que la gestió del multiculturalisme, l'administració que té que acollir els immigrants, està col·lapsada i ha fracassat. Cal fer un front a nivell social, cultural, polític i de seguretat per fer una societat més cohesionada.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Robert Prat i Amanda Tafun. Bon dia.
Bon dia.
El govern prepara canvis legislatius davant l'augment dels tirotejos. Vol ampliar fins als 5 anys la tinença il·legal d'armes de foc. Més detalls, Miquel Jarque.
El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una de les altres mesures previstes és incrementar la pena dels responsables de grans plantacions de marihuana, tot després del tiroteig de dimarts.
En què un home va acabar mort, l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, va confirmar ahir que la policia investiga la connexió del crim amb el narcotràfic.
Tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades i que tots ells estan investigant, no descartem, i una de les principals hipòtesis de treball és que a darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles contra de salut pública de narcotràfic.
Ahir a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la directora de l'Escola de Seguretat Integral, Montserrat Iglesias, advertia que calien més mesures de pressió contra els narcotraficants.
Quan tregui aquell delinqüent en posaran un altre. Per tant, on ets anar? On els hi fa mal, que són els diners. Per tant, hem d'intentar treure'ls el patrimoni, treure'ls els facilitadors, fer més auditories econòmiques amb caràcter de judicials, i allà és on hem d'atacar.
I novetat també del cas del nadó maltractat pels seus pares. El Departament de Salut sanciona diferents centres de salut per no haver actuat a temps.
Ho explica El Periódico. La multa és per l'Hospital Vall d'Hebron, que va acabar aplicant el protocol de maltractament infantil i on el nadó va ingressar a l'UCI, però també els altres centres que l'havien visitat, el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu. El govern considera que, tot i les proves, hi va haver una discriminació positiva perquè la mare era infermera.
Tot plegat mentre continua la investigació judicial.
Ahir van declarar els metges de l'Hospital Vall d'Hebron que van dir que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van comparèixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare en llibertat.
I sobre maltractaments, en aquest cas a la gent gran, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. Maria Costa.
Els Mossos van registrar l'any passat més de 1.760 denúncies. Es tracta d'una xacra greu perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadona és psicòloga forense a Alzheimer Catalunya.
El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
De fet, la meitat dels agressors són els fills. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el cantant Beret queda en llibertat després de ser acusat d'agressió sexual a una fan.
De moment no han transcendit més detalls sobre els fets, però el jutge li ha prohibit comunicar-se amb la denunciant i li ha retirat el passaport. Beret va actuar dimarts a l'estadi olímpic Lluís Companys a Barcelona.
8 i 20 ha començat el Mundial de Futbol a l'estadi Azteca de Mèxic. Amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0.
Un Mundial que comença descafeinat amb una cerimònia apagada només amb el color de Shakira i el grup Maná, que escoltem. No hi ha hagut presència de la presidenta del país mexicà. S'ha jugat el partit inaugural enmig de les protestes a la rodalia del camp per les desaparicions al país.
En la inauguració del Mundial, aquí a unos escasos metros se está realizando el partido México-Sudáfrica. Y afuera, pues esto es lo que se vive, protestas.
Als Estats Units debuta avui la selecció anfitriona, plena de jugadors hispans, crítics amb Donald Trump.
I per cert, que una vintena d'experts en salut i canvi climàtic alerten dels perills de les altes temperatures durant el Mundial. Montse Poblet.
Els protocols de la FIFA només contemplen fer pauses o suspendre els partits quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, perquè ens entenguem, termòmetres a 45 graus i una humitat de com a mínim el 20%. La investigadora de l'IS Global, Ivana Sivajanovic, és una de les expertes que ha firmat la carta enviada a la Federació Internacional de Futbol perquè ho reconsideri.
Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
A dos quarts de nou analitzarem els primers partits amb Ricard Torquemada i després a l'Àgora farem balanç de la visita del Papa de Barcelona amb Albert Om. Una visita que va acabar amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que 3 milions de persones ja han vist a través del 3CAT i van sentir a través de Catalunya Ràdio.
L'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada. Igor Cortadellas és el creador de l'espectacle.
Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
I per cert, que ho dèiem a la portada, Miquel Barceló és un dels artistes finalistes per dissenyar la façana de la Glòria. Doncs bé, ara Barcelona exposa la capital catalana per primera vegada des de 1990.
I ho fa amb uns gravats inèdits que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys. Es poden veure a la galeria barcelonina Artur Ramon Art.
El gravat té una part molt tècnica, no?, de control, però també hi ha una part molt maca d'improvisació i d'accident, no?, i és el que provoco, intento.
L'exposició es podrà veure fins al mes d'octubre.
8:22 i a Madrid el taxador fixa en 1,3 milions el preu de les joies trobades en una caixa forta de l'expresident Zapatero. Anem cap allà. Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
I és una xifra molt més elevada del que calculava l'advocat.
Sí, l'entorn de Zapatero parlava de 30.000, 50.000 euros, però la taxació encarregada pel jutge a una joieria en coordinació amb d'altres experts apunta ja a un valor preliminar de 1,3 milions d'euros d'aquestes joies que van trobar al despatx de l'expresident. Durant el registre, el 19 de maig, la seva secretària va dir als agents de la UCO que eren herències familiars de la seva dona i regals de viatges. Però el jutge vol esclarir l'origen, si estan declarades i quina és la procedència real de les joies per descartar, doncs, que siguin contrapartides de la suposada xarxa de corrupció amb què l'impliquen.
Però això passa, a vegades, que tens una de joies que no sabies, que té un valor, i llavors, hosti, si ho arribo a saber...
A mi no em passa.
No, ja. Sí, sí. Per cert, Tània, que també tenim novetats en la investigació a la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Sí, perquè 6 mesos després el jutge ha permès a l'UCO accedir als comptes bancaris de González Amador a 16 entitats diferents. Demana tota la informació des de l'1 de gener del 2014 fins a l'actualitat. L'objectiu és veure si va tenir un increment patrimonial, és a dir, una entrada de diners sospitosa i que es pugui relacionar amb els negocis amb el grup Quirón. Des del PSOE, que és part personada, ho aplaudeixen així, Mar Espinar.
Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja.
Aquesta és una casa oberta per corrupció en els negocis, al marge d'una altra que té oberta per frau fiscal. Entre d'altres, el jutge vol rastrejar els moviments bancaris per saber si González Amador va pagar una comissió encoberta al grup Quirón a través de la compra d'una societat pantalla.
Els escàndols de corrupció que ja es noten en les perspectives també electorals del PSOE.
El PSOE cau 5 punts en intenció de vot i el PP es quedaria a 4 punts del socialista segons l'últim sondeig del CIS. És l'única enquesta que encara pronostica una victòria socialista de Pedro Sánchez. Ell es manté com a president preferit amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijó. Tampoc no canvia el rànquing de preocupacions principals de la ciutadania. L'habitatge continua sent el gran mal de cap de la majoria de gent, seguit de l'economia i la immigració.
I el Congrés passa endavant de la llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia. Dani Sanceaja.
La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat. La seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
PP i Vox consideren que així s'eliminin garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja pel Matí de Catalunya Ràdio.
De seguida ampliem els esports, però abans parlem de cultura perquè avui arrenca el Cabró Rock.
Aquest cap de setmana s'esperen 58.000 persones. Serà l'edició més multitudinària i entre els artistes, doncs, La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Gràcies, que faran el seu últim concert a casa Osona.
I avui també Joan Dausà estrena música nova.
Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa-la al disc, una cançó que fa en col·laboració amb Mama Duixa, i per cert, que avui Joan Dausà serà aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11.
I també hem d'explicar que una veu mítica de la ràdio, Àngels Barceló, que va començar, per cert, aquí a Catalunya Ràdio, es va acomiadar ahir dels micròfons de la cadena SER.
Se acabó. Es el último hoy por hoy que hago. He acordado con la casa y con su complicidad que lo dejo aquí, porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene. Entonces, pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha.
Uy.
Ho va fer per sorpresa després de 7 anys al capdavant del programa matinal Hoy por Hoy i de 21 anys ja en la cadena. Fa només 3 setmanes es va saber que no venia el contracte amb la casa i que a partir del 31 d'agost al capdavant s'hi posaria Aymar Bretos, actual director de Hora 25 de la cadena SER.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Matí de Catalunya Ràdio. You left behind the quiet
room. Ja hem parlat de la inauguració del Mundial de Futbol. De fet, de seguida tornarem a parlar perquè ens acompanyarà Ricard Torquemada, una cerimònia descafeinada amb protestes fora de l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic pels desapareguts del país i també amb l'absència de la presidenta del país.
Sí, això ja ha sorprès que no hagi assistit a l'estadi, un inici de Mundial amb contrastos. Mentre els manifestants protestaven a la rodalia de l'estadi, els selectes aficionats mexicans, que sí que havien pogut pagar les caríssimes entrades, celebraven haver pogut veure Mèxic guanyar 2-0 sota Àfrica. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
Es un estado emocional muy fuerte, ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles, habla de que les pesó un poquito la, no a todos, les pesó un poquito el escenario.
En l'altre partit de la jornada, Corea del Sud 2, Txèquia 1, avui Canadà-Bòsnia a partir de les 9 del vespre i Estats Units-Paraguai a les 3 de la matinada.
I a del Barça, una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet.
Dominant 2-0 la semifinal davant el Tenerife, amb una nova victòria 97-89. Nicola Provitola, jugador blaugrana.
Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea.
El Joventut juga a València a les 8, el segon partit de la semifinal, després de perdre el primer. El partit el podreu seguir a l'API, al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
I el Madrid anuncia el fitxatge de Mourinho per les pròximes 3 temporades.
Fitxatge està, encara no treballarà fins al mes de juliol, però el Club Blanc ja ha anunciat oficialment el fitxatge. L'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo, va eliminar el Ferencváros als penals, el seu rival serà el Prorreco italià, i aquest matí primers entrenaments al Gran Premi de Barcelona Catalunya de Fórmula 1.
Són 8:45.
De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
Costellarro, va bé. Gràcies.
Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
Costellarro, senyor?
Volkswagen.
I el matí arrenca pendent de... De com evolucionen els mercats de l'anunci de Donald Trump de la fi de la guerra amb l'Iran. D'aquí a mitja hora obren les borses també europees. Redacció, Ara Garcia.
Sí, tot i que de moment l'Iran no ha confirmat cap acord i diu que no hi ha res per escrit, els mercats ja celebren la notícia. Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquest matí i el preu del petroli es desploma. Ha baixat $6 des de l'anunci de Trump i ara mateix el barril de Brent ja se situa en els $88, el preu més baix des del març.
I el món empresarial i econòmic té els ulls posats a la Seu d'Urgell, a la segona jornada de trobada empresarial del Pirineu, que arrenca d'aquí a poca estona. Aquest matí intervindrà l'ex-primer ministre italià, Matteo Renzi. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Bon dia, sí, segona i última jornada avui d'aquesta 37a trobada amb gairebé un miler d'empresaris aquí a la Seu. Avui se centren els plans de futur de les empreses davant, justament, d'aquesta inestabilitat política, geopolítica, mundial, vaja. En parlarà a les 10 el president Salvador Illa, també, i també, com dèiem al migdia, Matteo Renzi, a més, entre d'altres, d'una ponència sobre boomers i joves o una taula amb directius de multinacionals, a més de molts espais de trobada entre uns empresaris, malgrat aquesta incertesa, optimistes, perquè segons el baròmetre de la trobada, la majoria preveuen que les seves empreses continuïn creixent.
I a Madrid, la setmana de la visita del Papa es tanca amb portes obertes al Congrés en un gest d'acostar les institucions als ciutadans. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 del matí s'obre la Porta dels Lleons, que s'obre molt poques vegades, per exemple, només quan venen els Reis, i ho farà per rebre centenars de ciutadans entre avui i demà. És una tradició de fa més de 3 dècades, però que enguany té un al·licient extra, i és que els ciutadans podran trepitjar espais on el Papa Lleó XIV va fer un discurs històric fa només 4 dies. És un dia també perquè els ciutadans es trobin, per sorpresa, alguns diputats que es deixen veure per l'hemicicle.
I d'aquí a poc més de 2 hores es presenta la temporada 26-27 del Teatre Lliure de Barcelona, que coincideix amb els 50 anys d'aquesta institució. Redacció, Marta Viana.
Serà el seu director, Julio Manrique, qui explicarà totes les novetats. Per ara se sap que s'obrirà amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos, que s'inaugurarà conjuntament amb el Festival Grec, que també fa 50 anys. Fins ara s'han pogut treure abonaments a cegues de 10 funcions per una temporada que es descobrirà avui.
I ara cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Doncs avui, com de costum, hi ha diversos retards a Rodalies i regionals. Destaca la demora de 40 minuts del regional de l'R11 que ha sortit de Barcelona i va cap a Portbou. La resta de trens de l'R11 tenen un retard mitjà d'uns 10 minuts. També destaquem un endarreriment de 3/4 d'hora en el tren que va de Manresa a Lleida i també 3/4 d'hora de retard en el que va de Salou a Tarragona. A Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a tot. Les línies i també normalitat al metro de Barcelona.
I les carreteres com estan, Clàudia Serra?
Doncs tenim un punt força complicat, que és la Ronda de Dalt. És la que concentra més problemes perquè hi ha hagut un accident a Esplugues. Hi ha 2 carrils tallats, sentit Llobregat i cua des de Sant Gervasi.
Això pel que fa als punts vermells, pel que fa als punts taronges?
Es manté lentitud a la P7, al Papiol, en sentit Girona, on fa una estona també hi ha hagut un accident. I a Mollet, també sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17.
De seguida parlarem de l'estrena del Mundial amb Ricard Torquemada, però què més tindrem avui aquí al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solana, redacció.
Doncs parlarem d'immigració, de la seguretat a Barcelona i de com està l'economia a Europa. Amb l'Albert Om acabarem de repassar la visita del Papa i, com cada divendres, el dilema. Avui, sobre si per triar els estudis han de pesar més els somnis o els diners que pugui donar la feina. A les 11, Joan Dausà, i per acabar, recomanacions de cap de setmana.
De seguida, l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, tornen les temperatures estiuenques. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, sí. A més, per un període llarg de temps, com a mínim 10 dies, segurament temperatures per sobre del que és habitual, bastant per sobre. Demà comença a disparar-se el termòmetre. Avui ja déu-n'hi-do com poden pujar els termòmetres, sobretot a la zona de l'Empordà, on tenim una tramuntana càlida que pot fer que pugin fins als 32 o 33 de màxima. També a Ponent es podrien arribar als 33 o 34. Dia de sol també demà. Demà ja s'arriba als 35 o 36 a Ponent. Diumenge encara una mica més. I diumenge sí que podrien tenir algun ruixat de tarda al Pirineu.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous, l'Enigmàrius feia: augmenta porositat i temperatura alhora. La resposta era: estufa. Avui divendres acabem amb un Enigmàrius colombòfil. Crear trames de coloms a Barcelona. De 7 lletres. Crear trames de coloms a Barcelona. 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja ha començat el Mundial, ahir ho va explicar amb l'antena de Catalunya Ràdio i ho seguirà en aquesta emissora Ricard Torquemada. Ricard, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com ha començat això?
Doncs tímid. El Mundial ha començat amb timidesa, amb molta por amb els equips que han jugat i sense gaires sorpreses, perquè Mèxic com a anfitriona va guanyar a Sud-àfrica i Corea del Sud ha guanyat a la República Txeca, per tant, encara cap, diríem, cap cop futbolístic.
Era un estadi especial, no?, l'estadi Azteca, on tenim Pelé i Maradona a la retina, diguéssim, a la memòria, per allò dividir el futbol, però és veritat que tampoc va ser un partit que va despertar gaires passions.
Home, el més destacat, tres expulsions, que estem parlant d'una entrada arbitral polèmica. Veurem si es baixa el llistó d'exigència sobre la duresa, perquè hi va haver un parell que van ser, com a mínim, polèmiques. Dues expulsions sud-africanes, una mexicana, i l'anfitrió que guanya el primer partit. Avui debuten els dos anfitrions restants, aquesta nit Canadà-Bòsnia, a Toronto, i a les 3 de la matinada Estats Units-Paraguai a Los Angeles.
Van cantar el Canta y no llores o va sonar?
Jo no el vaig sentir.
Va sentir.
No vaig sentir.
Bé, són aquelles cançons que després et tornen a la contra, saps? I per això, per apuntar-ho.
No, encara no. Ja heu dit que també la cerimònia inaugural, bé, jo de criteri musical en tinc poc, però diria que va ser una cosa que no va impressionar el món.
No. Bueno, veurem, seguirem. Ja sí que he vist que, per això, tots els partits que venen són molt de matinada, eh? Vull dir que aquí, clar, els horaris...
Sí, clar, és que... Hi haurà un horari, diríem, prime time europeu, que és aquest del vespre, 9 o 10 de la nit.
Sí, sí.
Després n'hi ha alguns dies, només hi ha alguns dies a les 6 de les 7 de la tarda. Per exemple, l'estrena d'Espanya dilluns és a les 6 de la tarda contra Cap Verd, però després hi ha molta matinada, sí, 3 del matí, 4 del matí. Clar, hi ha tants fusos horaris diferents als Estats Units, a Mèxic, a Canadà, que no té una regularitat els horaris. O sigui, no és fàcil de seguir, has d'anar, diríem, que tenint controlat el menú dia a dia.
Sí, sobretot perquè molta gent, però moltíssima gent d'empreses han fet molt. Les quinieles del Mundial, crec que és una cosa extesa ja a tot arreu, encara que no t'interessi. Vull dir que molta gent segurament anirà consultant cada dia els resultats per veure com avança la
travessa. Mira, una cosa que em va cridar l'atenció, Ricard, ahir, que haurem de seguir, és que quan fan la pausa de refresc, aquesta que està instaurada, entenc que estarà instaurada per altres temperatures a Nord-Amèrica, s'aprofitava per introduir un anunci televisiu, cosa que fins ara no passava, aquí a la Lliga de Futbol o a la Champions, quan hi ha una pausa de refresc, doncs es manté la realització sobre el terreny de joc. Ahir ja va colar el primer anunci i fa la sensació que anirà per aquí. Això és molt cultura nord-americana.
Ricard Torquemada, una abraçada, gràcies.
A tu, Ricard, adeu. Catalunya
Ràdio. Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
A Endesa, sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros! I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMark i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMark.
Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
De la mà dels que hi treballen.
Soc part d'una cosa immensa.
I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'aura del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente i amb l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
Hi ha hagut ovació per la Sara Llobet perquè s'han recordat dels 4 cafès i mira que cadascun té la seva particularitat, però ja final de temporada ja s'han recordat dels cafès que volen els nostres agoristes i això ens ha portat a que la Mila ens expliqués batalletes de quan feia de cambrera al poble.
Ah, sí, feies de cambrera?
És que he sigut cambrera abans que
feia. Però és bona cambrera o de aquells que la segona cosa ja no se'n recorda?
Ara s'hi explicava que el sistema que hi havia abans és que tenies uns sous de misèria, però hi havia moltes propines. Llavors, si eres bona cambrera, tenies moltes propines.
Cambrera és un tema, eh?
Aquest és un tema.
És un tema.
Però estic parlant de la prehistòria.
Perquè hi ha molt bons cambrers, però n'hi ha de que són... Els dius, un cafè amb llet i un entrepà. Dius, un moment, vaig a buscar la llibreta. Dius, no cal que una llibreta, és un cafè amb llet i un entrepà. Però bueno, també viuen les condicions a vegades que fa que hi hagi molt estrès al voltant.
És un dels grans exemples quan es parla de que s'ha d'augmentar els sous i a l'hora de poder pujar preus, etcètera, etcètera. Sí. És un dels grans exemples, no? Si vols un bon servei, has de pagar bons sous
etc.
Sí. Bueno, ja, mig país de la meva edat van treballar d'això per pagar-se els estudis, vull dir que és el meu cas.
I darrerament s'ha prestigiat molt, o està intentant prestigiar molt, el tema dels bons cambrers, del bon servei en els restaurants. Parlo, jo crec que és una de les parts que el client més aprecia i que moltes vegades estan una mica, o gairebé sempre, pitjor pagats que altres sectors del mateix restaurant, diria.
Un apunt de qualitat, Ferran?
Jo no he fet de cambrer. Però em sembla bé que s'ha
fet. Vam obrir l'àgora avui anant cap a Belfast, cap a Irlanda del Nord. Perquè avui a la nit ha estat tranquil·la, però després de dos dies d'aldarulls que ens han deixat sons com aquests. Això que sentim són persones que estan colpejant portes i finestres de cases de famílies d'immigrants, a més d'intentar també cremar els habitatges. Tot plegat després que un refugiat sudanès intentés matar un home en ple carrer i que l'extrema dreta ho hagi aprofitat per atiar, en aquest cas, la violència. Quim Olivares és el nostre enviat especial a Belfast. Quim, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Explica'ns què t'has trobat a la ciutat en aquestes últimes hores i amb qui has pogut parlar.
A veure, m'he trobat una ciutat molt desèrtica, la veritat. Belfast no és que tingui la fama de ciutat molt animada, però ahir quan vam arribar a mitja tarda és que els carrers estaven buits, no hi havia gent, no hi havia cotxes pel carrer. Vam preguntar si això era normal i ens van dir que no, perquè de fet les autoritats van tallar el trànsit ahir públic, el transport públic, perdó, trens i també autobusos, per intentar que la gent anés cap a casa aviat i evitar que circulessin gent o massa gent pels carrers. Aquí al centre, la veritat és que els aldarulls no han arribat cap dia, però sí a les afores. Vam veure passar les típiques furgonetes de la policia nord-irlandesa, que és Land Rovers blancs, i la situació ahir doncs, es va controlar, no hi va haver aldarulls ni res de tot això. Clar, la gent amb qui hem pogut parlar ens han explicat que estan horroritzats per la violència, primer, per la violència d'aquest intent de degullament que deies de dilluns, i segon, per les imatges de violència contra els immigrants, contra gent que porta aquí molts anys visquent, que els hi han cremat les cases, hi ha una trentena de persones sense casa, i per tant la gent troba que estava bé queixar-se per la situació, segons ells, de descontrol d'entrada d'immigrants estrangers, però hi havia un pas, o era un pas excessiu, començar a cremar cases d'immigrants que contribueixen, lògicament, al benestar d'aquesta societat.
Vale. Qui són aquestes persones que estan protagonitzant els atacs?
A veure, és difícil precisar-ho. Són joves i no tan joves, perquè ahir vam veure les fotografies de dues persones que la policia busca i eren persones de 30 anys, que jo crec que ja no són joves. Aquí els consideren, amb els pocs nord-irlandesos que he parlat, parlen de thugs, que és una paraula que en anglès podria bé dir delinqüents o brètols. Qui hi ha al darrere d'aquests joves o no tan joves? Doncs alguns creuen que hi ha el descontentament per la falta d'oportunitats. Veuen els immigrants com les persones que els han tret aquestes oportunitats. L'extrema dreta hi té un paper bàsic, evidentment, ja ho has dit tu abans. Han atiat a través de les xarxes socials el fet de sortir al carrer, de protestar violentament, i culpabilitza el govern laborista per no haver tingut prou madura per evitar l'entrada. També hi ha un tema de qüestió política interna, per entendre'ns. La primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, que és republicana, ahir va explicar que la majoria d'incidents s'havien produït en zones unionistes i que, per tant, alguns paramilitars unionistes estarien al darrere d'aquesta violència. La policia això diu que no en té proves i la policia insisteix que ha estat l'extrema dreta que a través de les xarxes socials doncs, ha incentivat a que la gent surti al carrer i bueno, de manera violenta, no?
I hi ha por entre aquestes persones estrangeres que viuen a Belfast?
Sí, mira, ahir vaig parlar amb un noi que porta aquí 15 anys, no es va deixar gravar, però sí que ens va explicar una mica la seva història. Porta 15 anys visquent aquí a Belfast, va venir del sud de Somàlia, té fills que van a l'escola, i ens va explicar, amb sentit de l'humor, que no anava a alguns dels barris d'aquí de Belfast perquè allà cacen a la gent de color com jo. Diu, si vas tu, referint-se a mi, com ets blanc, no tindràs cap problema, però jo, com que sóc fosc, i va utilitzar aquesta paraula, sóc dark, aniran a per mi. Jo no tinc por perquè m'ho prenc bé, vaig viure a Somàlia i vaig viure la violència d'aquell país i m'ho prenc bé, però sí que tinc amics que tenen por de passejar-se per aquests llocs. Sí que és veritat que Belfast és una ciutat molt particular, on hi ha zones molt delimitades per sectors unionistes i zones molt delimitades pel sector republicà, i la gent no tendeix a anar a barris on no són de la seva pròpia sintonia política, per entendre'ns. Ja. Però sí que és veritat que esclar, aquesta discriminació i aquestes amenaces contra gent nascuda fora són noves en aquest territori, tot i que els dos últims estius hi ha hagut aldarulls sempre orquestrats per l'extrema dreta i contra la immigració.
I la resposta dels governs, quina és?
A veure, d'una banda, reforç policial. Ja ho he explicat abans, 200 o 150 policies vinguts d'Anglaterra que s'estan en una base militar que hi ha a les afores de Belfast. Això hauria de servir per apaivagar els ànims. I després, el govern nord-irlandès, compartit per republicans i unionistes, els primers dies va parlar amb una sola veu, va dir que aquests eren els que sortien al carrer de forma violenta, se'ls havia de fer callar, no era la solució al problema. Després hi ha una mica, sí que hi ha hagut diferències entre el que han dit els republicans i els unionistes, però sí que és veritat que a nivell polític hi ha hagut una certa cohesió per dir que la violència no havia de tornar als carrers d'Irlanda del Nord, en un lloc que segur que sabran els nostres oients, plagat de violència en els Troubles, els conegut com a violència sectària entre republicans i unionistes. Aquí sembla que ningú té ganes, o almenys la gran majoria de la població no té ganes de tornar a aquella època de barricades als carrers, de còctels Molotov i de coses més gruixudes.
No marxis, Quim, que ara ho comentarem també amb Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, és també catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i també a l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. Un minut.
El matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies.
Per què, mama?
Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
I el premi és per en Denis Dumà.
Moltes gràcies.
Guardonat per la crítica, però ignorat pel seu pare.
Cap paraula, cap missatge.
És també director d'orquestra, com el fill.
M'han ofert el càrrec, Scala de Milà.
El conflicte està servit.
Tenim un problema, estimat Denis. La meva secretària es va equivocar i va trucar al teu pare en lloc de trucar-te tu.
És broma?
Maestros, i és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Quim Olivares, l'enviat especial de Catalunya Ràdio Belfast, també a l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. De seguida, Sergi Pardos, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow. Però abans, una ronda ràpida dels agoristes sobre el que està passant. Creieu que és significatiu en els temps que corren, Arturo?
Bueno, és aquest tipus d'aldarulls motivats amb qüestions racials han passat, els hem vist disseminats en altres moments, i aquest està clarament influït per les xarxes socials. Estem veient com a Twitter tota l'estona els missatges estan incendiant aquesta comunitat.
Milagros.
A veure, jo crec que aquí estem davant d'un patró que és el que és perillós, que és que hi ha un discurs latent i un estat d'ànim latent que pot esclatar aquí o allà en funció de que hi hagi un succés o un fet que pugui ser utilitzat per escalfar, i aquí el que és sorprenent és la velocitat amb la que, a partir de la mort d'aquell nano del Novak que va haver-hi fa uns dies, després aquest altre incident que no va arribar a tenir conseqüències, ha esclatat una violència inusitada en qüestió de dies, o sigui, brutal.
A veure, jo crec que la xenofòbia més radical és un fenomen global. No donarem lliçons des d'aquí quan...
Tenim Serra Pacheco, eh?
Però sí, estem cremant cases, eh?
Vull dir, sí, però vull dir, no donarem... Perquè és que no sabem què pot passar aquí d'aquí un any o d'aquí dos anys. Vull
no, de fet, una cosa porta l'altra, no?
Per tant, no donarem lliçons. Ara sí que jo crec que a Irlanda del Nord, qualsevol que ho conegui mínimament, sap que hi ha un element diferencial. Evidentment, estem parlant sempre d'un tema econòmic, de situacions d'empobriment que generen una reacció social amb xenofòbia. A Irlanda del Nord té unes altres bases. Té les bases de que aquest empobriment passa perquè una part de la societat nord-irlandesa o del nord d'Irlanda s'ha empobrit per la pèrdua de privilegis. Vull dir, ja cremaven cases. És que a mi fa molta gràcia.
Sí.
A Belfast, a Londonderry, ja es cremaven cases. No d'immigrants, dels irlandesos catòlics que volien fer fora. Vull dir, són els mateixos. No ens enganyem. Sí. Mirem el mapa dels aldarulls.
És evident que els catòlics no estan exempts de la possibilitat de que això passi. Tenen un bon antídot, que en dues paraules es diu Sinn Féin, i que ara és la primera força de l'illa. Ara, no ens enganyem, això és la mateixa gentussa lleialista que ja provocava el que provocava terror en la població catòlica, cremant les cases, perseguint, matant, etcètera, etcètera, quan no hi havia immigrants. Eren els seus, suposadament immigrants, quan, evidentment, els catòlics irlandesos estaven a casa seva i a la seva illa. Jo crec que això és important. I, de fet, una de les grans acusacions que arriba... Bueno, això és que jo fa... L'última vegada que vaig estar... Només cal anar per Falls Road i saps perfectament la diferència que hi ha entre uns barris catòlics que els acords de pau s'han viscut com una oportunitat i que s'ha anat normalitzant moltíssim la qüestió, i ves a Shanking Road i és que... A mi em fa gràcia que la policia digui que no té proves de que els paramilitars lleialistes estan darrere d'aquests disturbis, que no vol dir que tots els que hi participin ho siguin, eh? Però em fa molta gràcia quan tu vas i veus davant dels pubs la gent dels voluntaris protestants armats davant dels pubs, i no han sigut capaços, des dels acords de pau, de desmuntar unes organitzacions armades que bàsicament s'han dedicat tots aquests anys al narcotràfic.
Provem a rondar, Jordi.
Jo coincideixo bastant amb el que diu el Ferran. Potser no arribaria tan avall amb les conclusions, perquè m'interessa molt el que pugui dir l'enviat especial o l'expert, però la meva tesi, jo també hi vaig estar fa un parell d'anys una altra vegada a veure com ho teníem tot plegat, i em va sorprendre. La meva tesi és que si no fos a Belfast, probablement la reacció seria una altra. Perquè realment, després de molts anys dels acords de Divendres Sant, si tu fas un tomb per la ciutat, encara respires violència. És més, en una ciutat bastant deprimida econòmicament, de la violència passada, alguns n'han fet el modus vivendi per un determinat turisme de la violència. És a dir, hi ha rutes marcades en les quals et porten a veure encara on hi ha unes sabatetes d'un nen que va ser assassinat, o un mural que protegeixen on el que hi ha és un tio amb una metralladora dient que allà et protegeix, etc, etc. I per tant sí que hi ha un substrat d'una violència continguda que probablement, ara que no és un tema entre republicans i britànics, potser es manifestarà cap a l'immigrant, no?
Sí, però de totes maneres jo crec que la clau de tot està en el discurs que està creixent, que és el discurs de l'odi, perquè també han tingut episodis de cremar centres de refugiats a Alemanya.
Totalment,
i allí no tenen aquesta tradició.
Però començant dient, té una facilitat global, una facilitat per arrelar.
Però el context, diguéssim, és aquest. L'altre és un altre context, que és l'internacional.
Allà on prengui el foc, prendrà les característiques de la llenya que hi hagi en cada territori.
Un lloc que és més seca. Saps el que vull dir?
Aquesta llenya és més seca.
Sí, sí. Quan jo parlo de la pèrdua de privilegis de determinats sectors nord-irlandesos, vull dir que hi havia gent que tenia llocs de treball ben pagats per l'exclusió de la resta de la població.
Sí.
I tot això s'ha perdut. Vull dir, en aquests barris...
Això el que fa és incrementar el malestar.
Clar, evidentment. I evidentment, com que els acords de pau, el fet de que ara la primera ministra sigui una primera ministra del Sinn Féin, etcètera, etcètera, no permet tornar a l'atac als catòlics, doncs l'atac se'n va cap a un altre cantó.
Sí, sí, són les 8:56. Sergi Pardos, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Quina és l'explicació perquè hagin brotat aquests atacs contra persones immigrants, Sergi?
Sí, a veure, molt en la línia del que dèieu, no? Jo crec que els estudis sobre violència racial ens diuen que normalment, per observar aquest tipus d'episodis violents tan seriosos, no?, contra immigrants, necessites dues coses. La primera, com es comentava, és una situació, diguem-ne, de conflicte latent, no?, i normalment, en concret, d'erosió econòmica. Sense excepció, gairebé, episodis que hem vist així en el passat, en altres països, fins i tot al Regne Unit, doncs els protagonitzen, sobretot, homes joves, o joves entre cometes, més o menys, barris o en zones geogràfiques molt deprivades econòmicament, no? Amb atur, zones postindustrials en declivi, etc. No? Hi ha una pila d'estudis que arriben a la mateixa conclusió. Això s'ha estudiat al Regne Unit, malauradament no és la primera vegada que una cosa així ha passat. S'ha estudiat a l'est d'Alemanya, on va haver-hi episodis d'aquest estil, amb la transició més enllà del comunisme, als Estats Units, per suposat, amb atacs a la comunitat afroamericana, etc. No? El que passa és que la desigualtat econòmica i aquesta desafecció política, social, diguem-ne, per si sola, és necessària però no és suficient. Llavors necessites una segona cosa, una espurna, diguem-ne, que enceta el conflicte de debò, que normalment és una mobilització política. I com dèieu també, en aquest cas, el rol de l'extrema dreta, en particular un tipus d'extrema dreta una mica més virulent que s'està utilitzant, diguem-ne, de les xarxes socials de manera molt perillosa, que ha mobilitzat aquest tema, no?
Quan parlem d'extrema dreta, en aquest cas, de quin tipus d'extrema dreta estem parlant?
A veure, normalment parlem de dos grans tipus d'extrema dreta, no? La primera, que és de la que normalment parlem, és la de tipus populista o de dreta radical, que se'n diu, no? I és normalment, entre cometes, una mica més moderada. És la que normalment es vesteix de partit polític, es presenta a les eleccions, són els partits polítics, diguem-ne, amb unes agendes molt antiimmigratòries dels que normalment parlem i que en els últims anys han anat guanyant moltes eleccions, etc. No? Llavors hi ha un segon tipus d'extrema dreta, menys institucionalitzada, més violenta, que hereta de manera més clara la tradició feixista, protofeixista, de gent amb els caps rapats, totes aquestes històries, més explícitament antidemocràtica, per dir-ho així, diguem-ne que en les darreres dècades estava molt més marginalitzada, però que ara, de manera sorprenent i potser, diguem-ne, una mica preocupant, està adquirint molta més prominència, no? Llavors estan liderades per figures com, per exemple, Tommy Robinson, en el context del Regne Unit, no? I llavors, doncs, aquest segon tipus, una mica menys institucionalitzat i més violent, per dir-ho així, d'extrema dreta, cada cop està tenint més